Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Educació amplia amb 7.500 places la formació professional. El proper curs s'incrementa l'oferta en 309 grups i s'incorporen prop de mig miler de docents. El departament amplia l'oferta d'FP després que en anteriors cursos es quedessin alumnes sense places i avança la matriculació perquè al setembre tothom tingui un lloc assignat. I torna a obrir-se la convocatòria del Premi Elena Jubany. És la 18a edició del certamen literari de narració curta o recull de contes per ser explicats. L'Associació Cultural Elena Jubany i Lorente convoca a que guardó. En tenen més detalls els companys de Mataró Ràdio.
L'Associació Cultural Elena Jubany i Lorente convoca aquest guardó amb la voluntat de mantenir viu el record de la mataronina. La Biblioteca Pompeu Fabra ja fa uns anys que acull la presentació de la convocatòria d'aquest premi i no és en va. L'Elena Jubany era bibliotecària de Sant Manat i una gran amant del món dels llibres. L'any passat es van presentar 34 obres i enguany es torna a obrir la convocatòria amb les mateixes bases. Es busquen peces curtes o recull de contes, però amb la característica que han de ser inèdits, originals, escrits en llengua catalana i que no hagin estat premiats en altres concursos. El pare i germà de l'Elena parlen de la convocatòria i la relació de l'Elena amb el món literari.
És un premi literari on la oralitat, la transmissió oral de la història que s'hi explica, doncs és un dels elements clau per valorar-les i això el fa únic a nivell català.
No en tenia prou de treballar a la biblioteca i de tenir ocupada la seva fitxa de clienta, també de biblioteca, amb tots els llibres, que feia servir la meva targeta per treure més llibres.
El guanyador del premi s'emportarà 3.000 euros i la publicació de l'obra amb el diari Ara i el web de l'associació.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha estrenat una aplicació mòbil per millorar el control d'assistència i el seguiment dels trajectes dels alumnes que utilitzen el transport escolar. De moment s'està fent una prova pilot, però la idea és implementar-ho a tota la comarca. El personal acompanyant del transport utilitza l'aplicació Camí a l'Escola per gestionar l'assistència, un fet que substitueix la tradicional llista de paper. I Sitges es prepara per donar el tret de sortida definitiu al Carnaval amb l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes que organitza la colla de Paperets Club. Serà avui, a partir d'un quart de vuit del vespre, des de la fragata de Sitges. Aquesta colla desvetllarà avui no només el personatge del Carnestoltes, sinó també la temàtica que s'amaga rere el projecte que prepara, el que segur no faltarà és confeti, perquè se n'ha preparat fins a 3,5 tones d'aquests paperets.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 27 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, els núvols han anat augmentant i tot i que encara al nord del país, sobretot a Girona, són molt prims, ja tapen el cel molt més a les comarques del sud. Aquests núvols que al llarg de les immediates hores s'escamparan per tot el país, per tant, Catalunya estarà amb un cel gairebé cobert al llarg d'aquesta propera tarda. Ara bé, d'aquests núvols no esperem que s'hi escapi pluja, com a molt alguna gota molt despistada, especialment a les comarques de Lleida. Però ja diem, pluges de pa sucat amb oli, bàsicament molts núvols i poca teca. També aquests núvols ja faran ara la temperatura. Les màximes es donaran tot just en aquests moments. Al llarg d'aquesta tarda quedarà un ambient una mica més fresquet que ahir, sobretot a les comarques al sud del país, que és on els núvols porten més estona sent densos. Pel que fa demà, s'aniran trencant en gran mesura. Al matí en tindrem alguns cap a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona, i demà a la tarda sí que es formarà algun ruixat al Pirineu, Prepirineu i a les muntanyes del prelitoral. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de malalties minoritàries a motiu del Dia Mundial que se celebra demà. Entrevistarem el santcoatenc David Pedrerol, pare de 3 fills, 2 dels quals van ser diagnosticats amb 2 malalties minoritàries diferents. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar alguns canvis provocats per la pandèmia en la gestió dels geriàtrics i també del grau de satisfacció amb la vida sexual dels espanyols. A partir de les 5 coneixerem el santcoatenc Bernat de Pablo, metge del Futbol Club Barcelona. Continuarem amb patrimoni per destacar la importància de preservar edificis patrimonials protegits, com la Casa Duran de Sabadell. Parlarem amb Lluís Matas, tinent d'alcaldessa. I acabarem amb cultura per celebrar el 50 aniversari de l'agrupació sardanista de Castellà del Vallès amb el seu president, Joan Ventura. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un Consell Escolar Municipal extraordinari de cara al proper dimarts per abordar la decisió de la Generalitat de suprimir 9 grups de diferents centres escolars de la ciutat a partir del proper curs. La nova regidora d'Educació, Patricia Reche, s'ha reunit amb la directora territorial d'Educació i Formació Professional, Montserrat Capdevila, a qui ha transmès la disconformitat del consistori amb aquesta mesura presa de forma unilateral. L'equip de govern ha convocat el Consell Escolar Municipal per tractar aquesta situació amb el professorat i les famílies de l'alumnat, que són qui coneixen la realitat dels centres i qui realment poden dir quines són les necessitats i les possibles millores que es podrien aplicar, segons han dit des de l'Ajuntament. Les previsions de la Generalitat diuen que suprimiran 2 línies educatives i 3 i 7 a primer d'ESO a diferents centres escolars de la ciutat a partir del proper curs, un anunci que ha despertat l'oposició de les agrupacions de famílies, sindicats i bona part dels grups municipals.
Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Heinz, Maria Jaume i Fade. Són les últimes incorporacions al cartell de l'Embassat de Sabadell, que se celebrarà el cap de setmana del 17 i 18 de maig al Parc Catalunya. Aquests són només alguns dels noms del cartell del Festival de Música Independent del Vallès que s'han anat a conèixer aquest matí. En parla Arnau Solsona, el director.
Fa un any pràcticament ningú els coneixia, estan començant a sonar. La gràcia també de l'Embassat és que ens hem deixat col·locar en aquestes primeres dates de primavera-estiu, per tant, més probable que molta gent encara no els hagi vist en festivals, i és un bon moment per descobrir aquestes propostes que estan començant a sonar, que tots tindrem ganes de bon temps i aire lliure.
Avui també s'ha confirmat la participació de grups com Mujeres o La Élite. Així doncs, ja tenim complet el cartell de l'Embassat, on també podrem sentir els Pets, Figaflauas o Ouineta. Tot plegat en una edició de l'Embassat que ja està trencant rècords a nivell de vendes. A hores d'ara ja s'ha superat la venda d'abonaments de l'any anterior i si voleu entrades, no patiu que encara n'hi ha i en podeu trobar al web de l'Embassat.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. El frau elèctric va a l'alça a Badalona i a Santa Coloma, tot i que augmenta menys que la mitjana catalana. A Badalona, Endesa ha obert fins a 693 expedients el 2024 i 435 a Santa Coloma. Al carrer d'Antoni Bori, molt a prop del canal del Gorg, tècnics de l'Ecnor, proveïdora dels serveis d'Endesa, han tallat la connexió avui al matí en una nau industrial ocupada. s'havia punxat el cable accedint a la caixa de distribució des de dins per mitjà d'un forat a la paret. És un punt de frau elèctric conegut pels tècnics, ja que hi han intervingut anteriorment. Escoltem un tècnic d'Endesa que ha volgut preservar la seva identitat.
No venim a guanyar diners, sinó realment és un tema de seguretat. És el principal... Per això estem aquí, el principal motiu per què estem aquí, i el que volem és garantir que no hi hagi ningú accident, ningú incendi ni ninguna electrocució. Aquest cop hem intentat fer una miqueta una obra més profunda per desconnectar-ho d'una forma que sigui més dificultós tornar-s'hi a connectar. No obstant, no es pot garantir que no torni a passar.
Els tècnics d'Endesa sovint van acompanyats de policia en les seves intervencions per motius de seguretat. Just després d'intervenir al GORC, els tècnics s'han desplaçat fins a una planta baixa del barri de Bufalà, on també s'havia punxat la llum del carrer.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La candidata independent i número 10 del Prat en Comú a les darreres eleccions, Maria Francisca Barriga, ha pres possessió del càrrec com a regidora de l'Ajuntament del Prat. L'expresidenta de la Casa Andalusia assumirà la cartera d'Educació, segons fons municipals. Aquest és un dels temes destacats d'una sessió ordinària on s'ha aprovat una moció conjunta de suport a la plantilla de l'empresa Vidrieria Rovira, que pretén tancar la factoria que té a la zona franca, on hi treballen unes 168 persones, moltes d'elles al Prat. Tal com ha assegurat un dels representants dels treballadors que reclamen procés de reindustrialització. L'altra qüestió destacada també és la unanimitat que hi ha hagut en la moció que han presentat PP i Junts per reclamar que l'aparcament provisional de Cal Ganar esdevingui definitiu. El text ha prosperat després d'algunes esmenes per part de l'equip de govern i ha matisat que la Diputació ja està ultimant el pla de mobilitat que presentarà al setembre i, d'altra banda, que el consistori està fent un estudi propi sobre la construcció de més aparcaments. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Rafael Duarte, parla del futur de Cal Ganar.
Hi ha una obligació municipal per reflexionar què cal fer en aquesta pastilla tan central, tan important, que dona carretera marina, quasi al costat del 11 de setembre, parlarà. I, òbviament, dona per fer un CAP, per fer una promoció d'habitatge públic, òbviament, i per fer una intervenció d'aparcament soterrani.
En canvi, no va prosperar l'altra moció conjunta de PP i Junts per estudiar la creació d'una llicència d'igual espacial.
Gràcies, Lluís. Anem ara fins a Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous comença la primera edició del Truitàpat, una proposta culinària hereva del Corre Truites que es va celebrar el maig passat i que organitza Comerç Castellà. El Truitàpat arrenca aquest vespre coincidint amb Dijous Gras i conviurà fins dissabte amb la celebració de Carnestoltes. Una quinzena de restaurants participen en aquesta cita gastronòmica i competiran per oferir la millor i més original truita de Castellà. Cada porció, acompanyada d'una beguda, tindrà un preu de 4 euros. Els comensals podran votar el millor pinxo després d'haver tastat un mínim de 3 propostes. Per exemple, entre les delícies que s'oferiran trobem la covarda, pil-pil i quiar de Troia, truita de carxofa i encenalls de foie, la moreneta o la cromalet.
Gràcies, Rocío, i sembla que continuarem parlant del carnaval a Sant Cugat. Com anirà, Joan Muñoz? Bona tarda.
Bona tarda. La festa de carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la presa de poder donaran el tret de sortida aquest dijous a la festivitat en la qual el gall n'és el rei. El plat fort, però, no arribarà fins dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual enguany s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octàvia. Així, en total hi participaran 768 persones, dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. Com a novetats, la festivitat recupera la botifarrada i el cava el dijous a la plaça de la Vila, el brou de carnaval el dissabte a la plaça d'Octavià i el ball de màscares per a la gent gran el diumenge a la sala clave de la Unió. Els barris del municipi també s'han sumat a la festa amb les seves pròpies propostes.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Les malalties minoritàries, enteses com aquelles malalties que afecten un nombre molt reduït de persones, continuen sent un dels grans reptes de la medicina. Sovint, anomenades també rares, es caracteritzen per ser greus, poc freqüents i molt diverses. Així hi ha documentades fins a 7.000 malalties minoritàries, un 80% de les quals són d'origen genètic. A motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, que se celebrarà demà, 28 de febrer, la nostra companya Aina Ruiz ha parlat amb David Pedrerol. Ell és pare de 3 fills, dos dels quals van ser diagnosticats amb dues malalties minoritàries diferents, micròtia i un tipus de leucèmia.
Com t'endinses tu en el món de les malalties minoritàries?
Vale. Jo m'endinso en el món de les malalties minoritàries el 2010, amb el naixement del meu fill gran, Marc, el qual neix amb diverses patologies, una d'elles molt visible, que és una malformació facial, que és l'ausència o malformació del pavelló auditiu i ausència de canal auditiu.
Explica'ns exactament com ha afectat això a la seva vida.
Vale. En aquest cas, el Marc, de petit, haig de dir que li va afectar poc, perquè la veritat, amb ell, no era un tema de vida o mort, era o simplement una malformació. Sí que tenia alguna patologia al cor, però diguem que no, passat uns dies després del naixement no era crític. Llavors, el nen, fins als 5-6 anys, no és conscient del que té. Amb la qual cosa, és un tema que t'afecta més a tu com a pare o a l'entorn familiar o les amistats, no? Sobretot a tu com a pare, perquè pensaran, què et diran, et miraran, parlaran darrere teu. Afecta molt més els pares. I això també sempre es diu de que el familiar d'un malalt és el gran oblidat, no? I és que és així, evidentment. El malalt és el que has de curar, però el familiar, ostres, s'hi ha d'estar a sobre. Ara comencen a haver-hi pues, certes tendències a ajudar aquests pares a que es cuidin, no?, mentalment, però ha sigut el gran oblidat. Llavors, ens endinsem amb això, diguem que comencem a buscar informació sobre què és la... Això té un nom, es diu micròtia. Què és la micròtia, no? L'ausència o malformació de pavelló auditiu, i no trobem res. Com que no trobem res, no hi ha informació, la meva dona i jo, juntament amb altres pares, decidim muntar una associació. Una associació en el que la informació que tenim, doncs, la compartim com? A través de xarxes socials, a través d'una web, i a més, a través de trobades, no? El que més ens agradava era fer trobades amb persones que estaven igual que tu. Fins llavors, jo no havia vist mai un nen amb una, sense orella o amb una malformació del pavelló auditiu, però des de llavors n'he vist moltes, no? És el que passa, no? Bueno, doncs ens vam ajuntar i vam fer coses potents. Vam engrescar Sant Joan de Déu per fer trobades i per fer conferències, al qual doncs, venia gent de tot arreu, de tota Espanya. I ens vam engrescar tant que fins i tot ens en vam anar a Madrid a fer exactament el mateix, no? Llavors, bueno, ens endinsem dintre d'una zona que desconeguda, no? Que ens engresca uns quants pares, que a més tenim ganes de fer coses, i bé, doncs, el món solidari comença aquí, i també diré que amb fer accions solidàries tipus Padel Solidaris per recaudar diners, tipus runnings solidaris, que per cert també en feu un aquí a Sant Cugat, i amb això comencem.
En ser una malformació, vulguis o no, visible, entenc que el diagnòstic arriba des d'un primer moment. En aquest sentit, no teniu l'angoixa, com altres pares que han patit malalties minoritàries, de no saber exactament què és el que succeeix.
Correcte. És a dir, estava claríssim el que era. L'angoixa era clara. L'angoixa, en aquell moment, allò és el pitjor que et passa en el planeta. ¿Vale? En aquell moment era el pitjor que ens estava passant a la meva dona i a mi. I no sabíem com es solucionava. Alguns deien, no, això en 2 anys se li forma una mica més i és molt fàcil apanyar-ho. Res, ens estaven dient ni mitges veritats, no? Enganyant directament, simplement, suposo que el metge volia sortir del pas i que ens ho trobéssim nosaltres mateixos, no? Però en qualsevol cas sí que hi ha certa incertesa, perquè sí que tu vols que el teu fill sigui com tothom. Llavors, aquesta recuperació, o sigui, sempre que hi ha neix algú amb algú amputat, doncs és molt difícil arreglar-ho. Bueno, doncs resulta que una orella sí que és fàcil, bueno, fàcil, relativament fàcil arreglar-ho. A Espanya hi ha unes tècniques, als Estats Units i a nosaltres. Nosaltres vam decidir per marxar als Estats Units. Però, bueno, al final, l'angoixa de veure com ho fem és una cosa nova. Ningú ens ho ha explicat, com es fa, no sé què. Bueno, doncs vam fer una mica de descobriment. Ara haig de dir que ja vam muntar uns grups de WhatsApps enormes, hi ha molta informació. És a dir, ara el pare que té un nen, un nadó amb micròtia, té molta informació per on anar a trucar, cosa que no hi havia en el seu dia. Per tant, el desconeixement és l'angoixa. O sigui, com ho vius? Pues, amb angoixa, sobretot si no és un tema de vida o mort, per descomptat.
Ara pot fer una vida normal?
Ara fa una vida normal. Sí que és cert que de tant en tant es pateix, perquè són el que porta el meu fill és una pròtesi insertada dintre la pell, i al final és una pròtesi de plàstic que pot ser que algun dia es trenqui. O hi ha una rosadura i qualsevol exposició d'aquest material a l'ambient doncs és perillós. Però bueno, més enllà d'això, ell fa una vida normalíssima, juga al futbol, s'ha barallat, ara ja no, ara ja té 14 anys, llavors, però s'ha barallat amb tothom, i bé, n'ha sortit il·lès.
Quan estaves ficat en l'associacionisme, com visibilitzàveu? Quines tasques fèieu per donar a conèixer aquestes malalties?
Vale, durant l'època que estàvem més actius, diguem que les persones que estàvem dintre l'associació, doncs, amb els municipis que visquessin, doncs procuraven tenir certa activitat i certa visibilitat. No? En el cas de Sant Cugat, el dia 28 o 29, quan es celebri el Dia de les Malalties Minoritàries, sempre jo havia intentat promoure una jornada, un acte amb l'Ajuntament, alcalde o tinent d'alcaldia que li toqués, per poder portar a altres associacions com la nostra o altres ens que tractessin les malalties minoritàries per visibilitzar-les. No? En aquest cas també ens recolzàvem en personatges rellevants, ja sigui Gemma Mengual, Àlex Corretja, Marta Marrero, tots coneguts aquí del municipi i que ens ajudaven a visualitzar-les.
La vostra aventura amb les malalties minoritàries, però, no acaba aquí, sinó que després continua amb la segona filla.
Ah, efectivament. Nosaltres tenim tres fills, el Marc, la Lucía i la Maria. I la Maria, quan tenia 3 anys, li van diagnosticar leucèmia. Jo no era coneixedor que era una malaltia minoritària, però sí que ho és. En qualsevol cas, és aquesta, diré que sí que és una malaltia molt xocant, perquè sí que estem parlant de vida o mort, no? Aquí, quan teníem... Bueno, ja et diré que amb el primer pues, tenia molta energia, amb la segona i amb la segona situació crítica que hem tingut amb malalties minoritàries, i ja ens desinflem, perquè, evidentment, allò és de vida o mort i ho hem d'atacar, no? Aquí torno a repetir el fet de que els familiars som els grans oblidats de la malaltia que està patint. Està claríssim que el primer és salvar-li la vida al nen, en aquest cas, que té una malaltia, no? Però sí que els altres pateixen moltíssim.
Com entomeu altra vegada la notícia de que la vostra filla pateix una malaltia i que altra vegada és una malaltia minoritària?
En aquest cas, ets a dir que ens ho entomem molt malament. Molt malament perquè és el primer que els primers dies has de saber si és una leucèmia bona o dolenta. La bona tens el 80% de possibilitats de viure, la dolenta un 20%. ¿Vale? Aquesta és el primer pas. Això se sap en 3 o 4 dies. Però un cop 3 o 4 dies que saps si és la bona o la dolenta, en aquest cas el nostre era la bona, segueixes tenint un 20% de possibilitats de no èxit. Llavors, bueno, pues són... setmanes molt intranquil·les, que a més va al tractament. És a dir, primer mires què passa, si estàs en quines possibilitats, sempre parles de possibilitats i no hi ha cap metge que evidentment t'asseguri res, per descomptat, i ho entenc perfectament, però clar, bueno, el tractament de quimioteràpia és bestial. Bestial, i per un nen de 3 anys, una nena en aquest cas de 3 anys, és molt dur. La veritat és que hem conegut a molta gent, per descomptat. Jo haig de dir que formo part d'una cosa que es diu Consell de Famílies de Sant Joan de Déu, que ja hi era, i la meva dona també, jo ja hi era abans de que li diagnostiquéssim la leucèmia a la meva filla petita, però aquí veus molts casos, no? I certament no et sé, si hagués d'escollir, no sé dir què és millor, que ho tingui la leucèmia una criatura de 3 anys o una de 12. Tot té els seus pros i contres, no? Però bueno, en el nostre cas ens va tocar amb 3 anys i bueno, pues ho hem tingut que passar.
En aquest sentit, quins símptomes detecteu o com és el procés de diagnòstic per arribar fins aquí?
Buf, en el cas de la leucèmia, doncs 2 o 3 mesos abans, vòmits que no saps per què apareixen, mal de caps, febres un dia sí, un dia no, coixera, la pell blanca... són tot de sèrie de coses que estranyes, no? Que dius, ostres, què passa, no? Fins i tot nosaltres, vull dir, anàvem al metge, li fèiem analítiques... I bueno, doncs, haig de dir que alguns metges doncs deien no, si no li passa res, bueno, no li passa res. Va arribar a estar ingressada abans del diagnòstic, no li passa res. Jo, en aquest cas, hem de reconèixer, jo ho vaig fer públicament al Tot Sant Cugat en el seu dia, el doctor Pere Sala, de Sant Cugat, pediatre dels nostres fills, que li vam ensenyar 2 analítiques fetes amb un mes de diferència i ho va veure claríssim. Va veure claríssim el que era, no? Així, amb una analítica era suficient per saber el que passava, però sí, portàvem dies, i sé de casos de nens que els han operat, perquè això, diguem que les coixeres són molt normals en els casos de leucèmia, però sé de nens que els han operat per coixera quan tenien una leucèmia, no? Aquestes coses, però, desgraciadament, passen.
Com és viure amb leucèmia?
És dur. Tens un primer any al qual entres i surts de l'hospital constantment. Les defenses de la criatura estan sota mínims. Per tant, qualsevol cosa li crea malestars i vòmits i febre, amb la qual entres i surts de l'hospital constantment. És una bogeria. Això, si li sumes a que en el nostre cas havíem de preocupar-nos de 2 nens més, la logística es complica. Ja només el sentiment i el que està passant, sinó la logística es complica. Aquí, afortunadament, vam tenir sort d'una família que ens va... Bueno, evidentment, afortunadament, ens va recolzar molt i vam poder portar més o menys. Però, clar... I aquí et diré, els grans oblidats, els germans. Els germans, ostres.
Com ho han viscut ells?
Molt malament, molt malament. Sí, sí. Diguem que a tongades, a cadascú li agafa el baixón o el subidón en moments diferents, no? I bueno, pues, incomprensions, tens moments... em centraré sobretot en la meva filla mitjana. Ella és una nena exemplar, o ha sigut sempre una nena exemplar, i va un moment que va petar, i bueno, vull dir, ha tingut molts problemes actitudinals, diguem, mentals, per culpa d'això. El fill gran, doncs, bueno, també ha sortit per altres bandes, però vaja, tampoc em vull oblidar de la meva dona i de mi mateix, és a dir, molts problemes seriosos, sí, sí.
Ara mateix, com és el vostre dia a dia?
Ara mateix ho portem força bé, hem tingut moments molt complicats, però la veritat és que hem aconseguit estabilitzar-nos tots plegats, que era un punt clau, I bé, el que és, diguem que el que és el patiment de que si la nena de 3 anys, que ja en té 6, si es morirà o no, aquest ens en oblidem el 99% del dia, vale? Perquè també, diguem que fins als 5 anys després del diagnòstic no pots estar tranquil. Bueno, de fet, no pots estar tranquil mai, però si pots estar tranquil, bastant tranquil, són 5 anys després del diagnòstic. Però diguem que la petita, la de la leucèmia, la Maria, és la que està millor a dia d'avui. Sí, sí. Sobretot, diguem, mentalment. És a dir, ella ho va viure com una espècie de... Sí, sí, es trobava malament, però ella va viure, doncs mira, estic amb el papi, estic amb la mami, estic constantment amb gent a l'hospital o a casa. Jo recordo escenes de la mitjana amb una bossa on portava la quimio perseguint a la petita amb els tubets enganxats, però bueno, era l'única forma que tenien de jugar, perquè si no havia d'estar la Maria havia d'estar enganxada a la motxileta. Però bueno, vull dir, són moments que recordes i que bueno, pues, no sé si amb molta tristesa o alegria de que tot això ha sortit bé.
Ara fa vida normal dintre?
Ara fa vida absolutament normal. Té febre i no se'ns encogeix el cor. Li podem donar un dalsi qualsevol. Sí que és cert que tenim unes revisions constants a l'hospital, perquè al final la quimioteràpia et pot afectar un fotimer d'òrgans i s'han de revisar, i evidentment poden i afecten, eh? Vull dir, realment afecten. Però bueno, això s'ha de revisar tot i a veure si hi ha alguna cosa que ha quedat malmès o no.
Des del primer diagnòstic d'una malaltia minoritària durant el procés fins ara, heu vist algun canvi tant en el diagnòstic com en l'acompanyament que s'ha fet, com en l'àmbit de cures, també?
Clar, jo haig de dir que només hem viscut a Sant Joan de Déu amb el tema de malalties minoritàries. És una de les grans queixes que vam tenir com a grup amb el Consell de Famílies que jo esmentava abans, la forma de comunicar-ho, no? És molt important que el metge... Ja sé que el metge va el que va i quina és la seva professió, però la forma de comunicar-ho, bueno, i sé que s'hi han posat, és a dir, Sant Joan de Déu té molt focus en que les comunicacions, sobretot de coses greus, siguin ordenades i t'ho diguin amb tota la serenor del planeta, no? I que no sigui, bueno, un home que té leucèmia i va al siguiente, no?
Quin consell donaries a una família que ara mateix es troba en una situació en la que et trobaves tu ara ja fa uns quants anys?
Bé, calma i confiança amb els professionals, no? Desgraciadament, no sempre surt exitós els tractaments. Vull dir, cada dia es moren molts nens de moltes coses, ja no leucèmia, sinó de moltes coses. Però hem de confiar amb els professionals, sobretot en aquest cas Sant Joan de Déu, que tracta amb criatures petites, no? En altres casos, clar, també podem parlar de malalties minoritàries de gent gran, però bueno, jo en aquest cas no ho he viscut, per tant, no em limitaria a no opinar sobre això.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i anem ràpidament a la tertúlia, a aquesta finestra que obrim a l'opinió cada dia i que avui la compartim amb el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma i ens espera a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També ens acompanya el Josep Vallvé, que és jubilat, exempleat de Caixa d'Estalvi i columnista. El tenim a Terrassa. Josep, bona tarda.
Bona tarda, benvinguts tots.
I la Lluïsa Espín, que és directora de la Fundació Vinna, aquí a l'estudi de Sant Cugat, que ens acompanya. Ja feia temps que la trobàvem a faltar. Lluïsa, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I avui us proposava parlar de dues qüestions que són importants. Són dues qüestions importants. La primera té a veure... Ahir vam començar a parlar sobre aquests 5 anys després de la pandèmia, allò que s'havia de canviar, quins canvis ens ha provocat a nosaltres personalment i també com a societat. I si i feu una mica de memòria, ja en aquell temps, o sigui, amb tot el patiment que teníem a sobre, ja es parlava sobretot del tema de canviar, reformular, repensar el model de les residències de gent gran. I justament aquesta setmana doncs, ens apareix una informació amb un cas concret que va ser el del Centre Geriàtric de Lleida, que sembla que s'ha convertit en el paradigma, en un model de referència o, com a mínim, en una incubadora d'idees per transformar aquest món. Clar, aprofitant que tenim el Xavier, dic, escolta, doncs hem de preguntar-li a veure exactament quina és la situació a hores d'ara, perquè, clar, des de fora és... S'havien de canviar moltes coses i no sé si hem canviat tantes. Xavier...
Doncs certament el Covid va donar a entendre que s'havien de canviar moltes coses. I crec que, diguéssim, a nivell general i en el sector de serveis socials i el sector de gent gran, s'és molt conscient de que s'han de canviar moltes coses. El que passa que l'impuls aquell inicial de l'època jo just post-Covid, que ara fa 5 anys, però que aquests anys després, posteriors, que semblava clar que, escolta, aquestes transformacions haurien de venir molt de pressa, no són tan ràpides, ni suposo que amb el pas del temps fa que les coses s'alenteixin més. Ara bé, sí que si ja hi havia abans una conscienciació molt clara, des de feia temps, doncs, de que les residències de gent gran, el model de residències de gent gran, entès el model dels anys 80, els anys 90, s'havia d'anar transformant amb models molt més propers a les persones que hi conviuen, molt més pensada en unitats més petites, sí, que en diuen unitats convivencials, buscar que les persones que allà hi són, doncs, escolta, no siguin tractades com si fossin, escolta, doncs, allò un gran magatzem, eh? No, escolti, allò que sigui casa seva, no? Per tant, que es fomenti la seva participació, la seva autonomia, que se sentin com a casa. Això amb algunes residències s'ha pogut fer i, per tant, els equips ho han pogut anar transformant, i també és important també les condicions estructurals també de com són aquests espais, aquestes residències, i altres això costa més. No és el mateix transformar en unitats més petites, doncs, una residència, doncs, que potser estem parlant que són 60 o 80 residents, i transformar-les que potser doncs convisquin en unitats de 12, 15 o 16 residents, i sobretot molt important tenir personal adequat, amb una ràtio adequada. No és el mateix treballar doncs amb un auxiliar que se'n faci càrrec de 10 o 12 residents, com això està passant a les residències privades o concertades, o tenir-ne un auxiliar per 4 o 6. No és el mateix. Clar, si fem unitats més petites, que aquesta és aquesta idea que ens està exposant, que tal com deies, a Lleida, al Centre Geriàtric de Lleida, ha funcionat, evidentment això es fa, és molt més amable. L'atenció, la cura que es pot tenir pel resident és molt més propera. Es coneix el resident, se sap quines són les seves necessitats, se sap què volen, se sap doncs com atendre'l. I això és molt important. En una residència gran, on, a més, la ràtio dels professionals és molt escassa, i per tant un se n'ha de fer càrrec de 10 o 12, és impossible que es pugui atendre bé les persones. I l'exemple de Lleida és un exemple que realment s'hauria de ser, i jo ho celebro, jo els felicito. Escolta'm, això és un molt bon exemple. Molt bon exemple.
Perquè quina és... Clar, el Xavier parla amb coneixement de causa, com a director d'aquesta residència de la gent gran de Santa Coloma, però els ciutadans, així com la Lluïsa, com el Josep, quina visió tenim de les residències de la gent gran? Abans el Xavier apuntava com un magatzem, i allò vindria a ser com la part que persones ja en l'últim tram de la seva vida, igual que quan portem els nens a l'escola Bressol, que el concepte moltes vegades és el mateix, però en el començament de la vida, no? Això seria el mateix, però ja cap al final. Quina és la visió que teniu, Lluïsa?
Mira, clar, és que jo recordo la residència on va estar la meva àvia fa 30 i pico d'anys, i veig les que hi ha ara, i realment hi ha una diferència abismal, perquè jo crec que tot ara es fa pues, més pensant a les persones. En aquell moment, pues, sí, inclús a nivell familiar no podies dir, o quedava molt malament dir, és que han portat l'àvia a la residència, és com l'han aparcat i ja, perquè es mori. Aleshores, jo... l'única cosa que veig de les residències... Bueno, l'única. Moltes coses que és el tema dels preus. El que estava dient ara el Xavier, que fer aquestes unitats més reduïdes amb persones que tinguin...
Això encareix?
Això ha d'encarir el servei. Per tant, qui podrà accedir a una residència? Perquè, clar, ahir o avui sentia que uns 2.500 euros, entre 2.500 i 3.000 euros per la mensualitat, val? Això per una banda, si aquests són els preus d'ara i les ràtios són les que són, si les fem més petites, això no sé si serà assequible. I després també crec, i em sembla que és una cosa que ja s'està fent, és que hi hauria d'haver com dos models diferents, no? El model d'assistència a una persona que té una dependència, vull dir que ja no pot fer res per si mateix, però després hi ha aquelles persones que no haurien de viure soles, però que i que poden tenir certa independència, però potser no es poden cuinar, o que no poden atendre algunes necessitats bàsiques, però després poden tenir dret a la seva intimitat. Que això em sembla que ara va a aquests co-livings o alguna tendència d'aquestes, que a mi com que em dona una mica d'esperança, perquè penso, tant de bo jo pugui arribar a fer alguna cosa així, perquè el model que jo recordo i fins on hem arribat ara ha canviat, però no pas tant.
Ja. Crec que hem perdut el Josep Ballbé. Vols apuntar alguna cosa, Xavier, respecte al que comentava la Lluïsa?
No. Certament, ja ha donat ha apretat el botó clau, que és el tema de dir, escolta, els diners, no? Què costa? Evidentment, és fàcil d'entendre que crear residències amb unitats convivencials més petites, amb més professionals, evidentment, el cost del personal és el que més encareix un servei residencial, és el que suposa més car, i si vols fer bé les coses, necessites persones. Evidentment, això és car. Clar, què és el que l'administració... A veure, jo treballo en una residència pública, en una residència del Departament de Drets Socials, tenim la sort, i dic així, la sort, la fortuna, de que les persones que estan, els usuaris i les famílies que estan en aquesta residència paguen d'acord amb la seva pensió o la seva renda que puguin tenir, per tant, se'ls fa un càlcul personalitzat del que és l'aportació de la quota residencial, això és el que és una quota pública, una plaça pública, sigui una residència pública o una plaça concertada, però, clar, això n'hi hauria d'haver, lògicament, moltes més places concertades, moltes més places públiques, per poder després arribar a tots els nivells socioeconòmics de la població, per poder gaudir d'aquests serveis. Això és fonamental. Si, a més, hi ha una altra cosa, no és el mateix unes persones vàlides, unes persones que tenen doncs, un grau 1 reconegut de la llei de dependència, que unes persones que se'ls pot reconèixer un grau 2 o un grau 3, que, per tant, poden tenir molts més problemes cognitius, Alzheimer's, demències senils, problemes de mobilitat importants, que d'alguna manera requereixen requereixin més atenció personalitzada, més assistència. Clar, això, evidentment, també és car. Ara bé, fórmules, home, n'hi ha d'haver i s'ha d'explorar. Hi ha unes figures que s'han de, diguéssim, les prestacions vinculades, és a dir, l'aportació que pot fer l'administració perquè complementi aquell usuari o aquella família la quota residencial, que, evidentment, si són 2.500 o 3.000 euros, bueno, doncs potser podrà aportar fins a una quantitat i l'altra li hauria d'ajudar l'administració, sense que això signifiqui tenir una plaça pública. Hi ha fórmules que hi són, però que s'haurien de fer més extensives.
Segurament és el que...
Hi ha un altre tema, que és no oblidem que el més important i molt més econòmic és poder treballar en l'entorn familiar, en l'entorn del domicili, els serveis d'atenció domiciliària, que aquest és un altre tema.
Segurament el que esteu explicant és el que comentava la directora d'aquest centre quan es referia a models flexibles i adaptats a la realitat actual, no?, que és el que ara estàvem comentant. Hem recuperat el Josep. Josep? Bona tarda.
Vull tenir el Xavier avui aquí amb nosaltres perquè ningú com ell pot conèixer el món del que estem parlant. Parlaré una miqueta en el sentit poder sentimental del que va suposar la pèrdua, això és un tema que seria molt llarg de debatre i ens portaria a diversos programes, la pèrdua de la figura de les caixes d'estalvi. Aquí a Terrassa teníem abans un centre, la llar d'avis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa, que evidentment quan el món de les caixes va ser absorbit, regalat o digueu-li com vulgueu, a la banca, el tema de la banca es preocupen doncs, de complaure l'accionista, i el que era l'obra social de les caixes d'estalvi, on hi havia molts centres d'aquest tipus, aquest centre continua a Terrassa, continua sent un centre de referència a nivell europeu, baixen professionals de països nòrdics on aquest tema està molt ben conduït, i aleshores jo crec que s'han d'inventar, l'administració hauria de tenir més empenta i més hauria de posar més èmfasi, més empatia en descobrir, en trobar, en implementar mesures de tipus desgravació per la família que fa càrrec de la factura que suposa aquestes quotes entre 2.500 i 3.000, que evidentment doncs una gran majoria de pensionistes, ben pocs, la cobren. Desgravacions fiscals, s'hauria de potenciar altres figures del ram bancari, com per exemple havia sigut la hipoteca inversa, que amb la desaparició de les caixes això actualment es comercialitza poc. Crec que en aquest aspecte l'administració hauria de ser, no sé, molt tenir molta capacitat d'inventiva per trobar altres eines que ajudessin a complementar aquest aspecte econòmic, que és el que realment frena el tema.
Sí, si em permets. Mira, hi ha una fórmula que en les residències privades, no la pública, però això és una cosa que s'ha de pensar com ho diria. Les residències privades estan començant a fer, en algun cas. Jo ahir vaig tenir la sort d'estar a Sant Cugat visitant una residència també del grup FIAC, de l'asseguradora FIAC, i una de les fórmules que tenen per ajudar, que aquí després és molt discutible, però per ajudar a pagar aquesta quota residencial d'una residència privada, és dir, escolti, miri, si vostè té una propietat d'una casa i vostè ve a la residència, gestionarem nosaltres a través d'una entitat de gestió de patrimoni, li gestionarem el lloguer durant un quant temps del seu patrimoni, de la seva casa, d'allò, i en base al que nosaltres li avancem d'aquest lloguer que vostè ens cedeix, que poden ser 5, 10 o 15 anys, a partir d'aquí aquesta quantitat li ajudarà, perquè ja li dipositen d'entrada, a pagar la quota residencial que pot ser X. Clar, són fórmules que, a veure, aquí se les pensen totes, perquè després els hereus, escolti, estan condicionats, lògicament, també, per aquesta gestió del patrimoni que ajuda al seu familiar, el pare o la mare, o l'avi, a poder està en aquella residència que, doncs, bueno, doncs igual allò pot aportar 1.000 i els altres 1.500 o 2.000 doncs venen arrel d'aquesta gestió del seu patrimoni, sense que el perdi, sense que l'hagi de vendre, no? Són fórmules que, d'alguna forma, ja dic, poden ser discutibles segons qui les acabi instrumentalitzant, però que l'administració també n'ha d'aprendre. I si ens falta, jo lligo un altre tema, si ens falta tanta vivenda pública, potser indirectament és una forma que les administracions puguin tenir ampliar aquest parc de lloguer públic, si pogués fer-se càrrec i garantint que, doncs, escolta, aquella persona que arriba a la residència no perdrà la propietat o els seus hereus no la perdran. Perquè també tenim unes quantes situacions de gent que està a la residència, que es mor i que el seu patrimoni després es perd o cau a trossos, perquè no hi ha ningú que el gestioni o no té herències, no?
I una cosa, Xavier, que jo et volia comentar, que m'ho he apuntat aquí, és que dèiem que no podem anar de pressa, però està clar que la població estem envellint tots. Vull dir que d'aquí a no gaire
anys...
El baby boom
serem... Ja comença, necessita. Sí, ja està picant a les portes de les residències o d'allò, d'aquelles fórmules que s'inventin. Perquè necessitaran espai. Per o sigui, això? Potser no necessitarem tantes guarderies, però sí,
necessitarem...
Sí, residències o fórmules, les que siguin, perquè totes aquestes persones.
Tothom que parles t'explica de llistes d'espera. Vull dir que potser, Carme, tu i jo, que ens anem apuntant...
Però tu i jo, no sé si va ser amb tu, que vam quedar per anar juntes i farem un co-living d'aquests.
No, però és veritat. Vull dir que és una realitat que... A mi em sembla que és pitjor a llarg termini que la realitat actual, que s'han de buscar mesures de futur ja per preveure, ja no tant a nivell de el que deia el Xavier, d'aquests sistemes de l'herència, agafar una part... Jo sabia que es fa, hi ha una entitat que ho fa, ara no recordo el nom, una entitat privada, i em sembla fantàstic, perquè tampoc tens per què hipotecar els teus... hereus, ni si no tens els diners, per alguna cosa has treballat tota la vida i mira, com a mínim que puguis tenir un bon final de vida. Però clar, és que anem molts cap a aquest camí.
La llista d'espera, en aquest centre de referència que us he dit a Terrassa, en línia amb el que està apuntant la Lluïsa, em sembla que són actualment 7-8 anys. Aleshores, els que ja tenim la sort d'estar jubilats i actius amb 70 i escaig anys, ja ens hem d'apuntar, com aquell qui diu. A veure, tal com ho pintem, d'avui per demà les coses poden canviar. Però en qualsevol cas, és l'administració la que ha d'implementar i la que ha de forçar aquest canvi. Aquesta idea de Lleida em sembla fantàstica. Per què no la copien? Fem un pas més enllà, no, sense voler dramatitzar les coses. Què va passar a les residències de Madrid amb la famosíssima, per molts mals conceptes, presidenta Ayuso, durant l'època de la pandèmia? El tema s'ha plantejat per la via judicial i segurament acabarà amb un tres i no res. No s'entrarà l'aigua clara. Si de les desgràcies no n'aprenem, no traiem eines o idees per mirar d'afrontar el futur d'una altra manera, si després d'una gran avalància a nivell climatològic, que és el diluvi universal, doncs les coses s'apaivaguen i tot continua qui dia passa any empeny, no anem per molt camí. Com deia el president del Barça en una frase que es va fer famosa, el que n'aprenguin, n'hem d'aprendre d'aquestes situacions. I a veure, la pandèmia va ser un toc d'atenció que l'hem d'agafar per les banyes.
Sí, moltes coses s'havien de canviar i estem, en alguns casos, estem en ello, que diria aquell. Però vaja, vols apuntar alguna cosa més, Xavier?
No, a veure, que d'alguna manera s'ha de treballar perquè molt, perquè és que d'aquí a poc temps, amb les dades a la mà de l'índex d'envelliment de la població i la, no només l'índex d'envelliment, sinó també, lògicament, la perdurabilitat cada vegada més alta de l'edat de vida, doncs fa necessari això, buscar fórmules, places residencials, perquè les situacions assistencials seran molt altes i, sobretot, després, no oblidar el treball de suport assistencial a domicili. és fonamental, sí, perquè és que si no, només reclamant places no arribarem.
Clar,
no arribarem.
Hi ha una qüestió...
S'ha de treballar molt l'atenció domiciliària.
Sí, és veritat.
Però a banda d'això, ara m'has fet pensar en un tema que aquí a Sant Cugat va passar amb la residència Santa Rosa,
sí,
la residència pública, que necessitaven personal i... era superdifícil poder trobar, amb anunci, durant mesos, esperant, poder trobar això professionals.
Això dona per un altre programa.
Sí. No, és que m'ha vingut ara al cap i és veritat. Vull dir que si ens trobarem d'aquí uns anys, sí, en aquesta situació, ja no és qüestió només... És que també necessitem personal, format per atendre aquestes persones.
I sobretot infermeres, infermers especialment, és molt important. Jo, quan ve algun grup de nanos dels instituts d'allà aquí de Santa Coloma que ens venen a la visita a la residència, m'agrada fer-los la xerrada inicial i els animo molt, dic, heu d'estudiar per aquests serveis d'atenció a la persona. Dic, tindreu feina sempre.
No, és el futur, el que has de dir que és el futur. Sí. Canviant de tema, un altre que també és important, i no em digueu que no, o si voleu sí. Aquesta enquesta del CIS publicada dimarts que apunta, entre altres qüestions, que el 73% dels espanyols declaren estar molt o bastant satisfets amb la seva vida sexual. La majoria dels enquestats opinen que el sexe és molt important per tenir una vida satisfactòria. Pregunta, la mateixa. És important el sexe per tenir una vida satisfactòria? Que no es faci res dir que no, perquè, a veure, per gustos colors.
I tant.
No?
Jo crec que aquest percentatge està una mica inflat, però... però bueno... Perquè aquestes enquestes sempre dius... I després parles en els sopars d'amigues i la cosa va molt malament. Però jo sí que penso que és important.
Clar.
És important, sí. Formar part de la vida i, per tant, crec que és important a totes les edats. Que això també amb la geriatria.
Clar que sí.
Aquestes enquestes sempre generen grans titulars, aquestes enquestes, això sí.
Estan divertides.
Aquest és un, és divertit. Ara, evidentment, jo afirmo que sí, que és molt important per tenir un bon equilibri a la vida. I la gent. Ara, en aquest país, el que demostra aquesta enquesta és que som un país, escolta, que és gent feliç.
Molt actiu.
Percentatges, gent activa i feliç. No sé si altres països europeus això tenen aquests percentatges, no? Ara, ja m'agradaria veure després la lletra petita i, sobretot, segmentat per edats. També seria interessant veure això,
sí,
per edats i per gènere, per homes, dones, a veure si aquesta satisfacció, sí, és també equilibrada, doncs, no sé, als joves de 16 a 25 anys o els de més de 40 o 60.
Ah, exacte.
No? Si això també és el mateix.
Home, el sexe és des que naixem fins que morim, o sigui que i cadascú el practica quan, sí, pot, com pot, amb qui pot, i allò de les quantitats o les qualitats també és important.
Sí.
Josep, vinga, que tanques.
A veure, aquest tema, ara diré una cosa i em direu que us driplo. Caldria saber qui ha fet aquesta enquesta, perquè si l'ha fet el fill de Tezanos, doncs el percentatge realment estarà molt manipulat. Però, evidentment, és un tema important. A l'edat que anem tenint els que ja som adults, vull dir, pots tenir complicacions de tipus, els homes, per exemple, prostàtic, a vegades aquest tema pot incidir, però en qualsevol cas el sexe ha d'anar sumat amb altres sentiments que crec que actualment,
sí,
hauríem de parlar, bueno, això que sí que donaria per un altre programa.
I tant, però com que no ens queda més temps, l'aparcarem fins un altre dia. Senyors i senyora, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.
Bona tarda.
Igualment, gràcies, adéu-siau.
Gràcies.
Bé,
adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.